Bona nit. Si fem servir internet i llegim cada dia els diaris i veiem les notícies de les televisions i més o menys estem informats del que ens expliquen que passa al món, potser tenim la sensació que ara com mai tenim més incerteses i vivim en un món menys segur. La globalització econòmica, amb tots els canvis que això ens ha portat, la maquinària de guerra, les noves tècniques nuclears, el canvi climàtic amb els fenòmens catastròfics cada cop més habituals, els països emergents a l'Àsia i l'augment desmesurat de població, les revolucions àrabs. És probable que sigui veritat que tot és incert, però no crec que els nostres avantpassats estiguessin més segurs que nosaltres. En tot cas, el que ha canviat és que tot va més de pressa, que el que abans es feia o es desfeia en 100 anys, ara es fan 3 anys. Els recorreguts que durant segles trigaven un, dos o tres dies ara es fan en 3 hores, i el que abans es feia en 3 hores ara es fa en un segon. I és clar, com que tot va terriblement de pressa, les impressions que tenim també se'ns han accelerat i el temps ens passa tant més de pressa com tenim tantes més incerteses. Algun cop he explicat que el meu pare, quan era petit, em renyava sovint perquè deia que era un badoc. No badis, em deia, i tenia raó, perquè em distreia amb qualsevol mosca que passava. Però ara, passats els anys, em sembla que l'única cosa que podem fer per apaivagar aquesta sensació d'incertesa, una de les coses que ens fa potser més falta, és justament poder badar una estona cada dia. Per això, si us agraden les cançons franceses, us aconsello aquest programa perquè pugueu badar una mica abans d'agafar la son, que us retorni la certesa que demà serà un altre dia. Esteu a la sintonia de Com Ràdio, el programa es diu Boulevard i Ignasi Rodríguez controla el so i us parla Enric Cusí.
C'était le mois de juin, la terre renaissait, et les dieux libertins m'invitaient à danser. Il y avait dans l'air un air de paradis, les robes étaient légères, et les filles aussi.
Jouaient les noix de lys, les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois. Où le ciel s'illumine, jouaient les mandolines, les flûtes, les hautbois. C'était en juin le mois où le ciel s'illumine.
L'amour faisait des siennes dans les corps et les cœurs. Derrière les persiennes s'éveillaient les ardeurs et tout n'était que chant. Que soupir, que poème, dans les bois et les champs, fleurissaient des je t'aime.
Jouer les mandolines, les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois où le ciel s'illumine. Jouer les mandolines, les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois où le ciel s'illumine.
Je regardais la terre avec mélancolie. Dans la douce lumière, ton regard m'a souri. La brise était légère et les filles jolies. Il y a eu dans l'air un air de paradis. Jouer les mandolines, les flûtes, les hautbois. C'était en juin, le mois où le ciel s'illumine. Jouer les mandolines, les flûtes, les hautbois. C'était en juin, le mois où le ciel s'illumine.
Tot i que hem començat un mes de juny una mica rúfol i capgirat, amb pluges i neu al Pirineu i baixades de temperatures anunciades, no puc estar-me de fer com cada any i tornar a sentir aquesta chanson du mois de juin de Georges Moustaki, que en fa un elogi del mes de juny, dient que va ser per ell un mes de juny, que la terra renaixia i els déus llibertins convidaven a ballar. Diu que la brisa era lleugera, les noies més boniques i feia com un airet de paradís. Una cançó del seu compacte de l'any 96 titulat Tout reste à dire, tot resta a dir. Un compacte que des que fem aquest programa hem anat posant més o menys cada any. I és que el mes de juny si és que aconsegueixo oblidar-me dels mesos de juny, de quan era estudiant. És un dels mesos, el mes de juny, que més m'estimo, perquè ja s'intueix l'estiu i l'estiu fa la il·lusió, segurament figurada, però la il·lusió de ser el parèntesi anual de les nostres vides, fins i tot fins quan no es fan vacances. Tot i que l'estiu, deia Nino Ferrer, era un privilegi del sud.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années, et toujours en été. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années, et toujours en été.
Toujours en été. Nino Ferrer, el cantant francès d'origen genovès, que en la segona meitat dels 60 fins a començaments dels 70 va fer una sèrie d'èxits comercials, cançons molt divertides, per altra banda, i amb tocs fins i tot surrealistes. Doncs va fer aquests èxits comercials, però barrejats també amb cançons una mica més pretensioses, com aquesta que hem sentit de l'any 74, titulada El Sud, Le Sud, el paradís ideal, estroncat sempre per les guerres, deia Nino Ferrer en aquesta cançó. Les guerres que es fan, com ara la de Líbia, que per art de màgia sembla que hagi mig desaparegut dels mitjans, perquè abans cada dia teníem a la televisió imatges en directe, ara sembla que no se'n veuen tantes, tot i que diuen que fan servir helicòpters. Com les guerres que s'han fet recentment a Europa i que, tot i haver estat emeses en directe, ens les varen mirar passivament.
D'amour tendre, mais à Sarajevo, qui aurait pu comprendre que le cœur d'une musulmane puisse battre pour celui que la raison condamne, le Serbe l'ennemi. Mais de l'autre côté du pont, c'est déjà la frontière. De l'autre côté du pont, il n'y a pas la guerre. Les soldats comprendront, ils sont tous notre âge. De l'autre côté du pont, on fera un beau mariage, on fera un beau mariage. Marche vers l'autre rive. Les mains nues, le cœur gros et l'âme bien naïve. Soldats, ne tirez pas, on est jeune et on s'aime. La guerre, on n'en veut pas, où est donc problème. Nous on s'aime. Mais de l'autre côté du pont, ou de ce côté, qu'importe, c'est la loi du canon, c'est l'horreur qui l'emporte. Amira et Bosco, les yeux dans les étoiles, en un parfait duo, tombe sous la rafale, tombe sous la rafale.
Moscou, foudroyé en plein rêve. Dorme depuis bientôt quatre nuits sous la neige. Et personne n'accourt, ni musulman, ni serbe. Juste quelques vautours, pas une fleur, pas une gerbe. Pas une gerbe. Mais de l'autre côté du pont, c'est déjà la frontière. De l'autre côté du pont, on n'en a rien à faire. Le fleuve sous le pont coule toujours le même. Il y a dans chansons qu'on fête ceux qui s'aiment, qu'on fête ceux qui s'aiment.
De l'autre côté du pont, un dels milers de drames que varen viure en directe a la televisió amb la passivitat dels cascos blaus durant la Guerra dels Balcans. De l'altre costat del pont, una cançó del compacte de l'any 95 de Salvatore Adamo, un compacte titulat genèricament La vie comme elle passe, la vida com passa. Una cançó o una època de Salvatore Adamo, l'època dels anys 90 i de la present dècada de Salvatore Adamo, que vaig descobrir doncs gràcies a un oient. Els oients sovint m'heu fet descobrir coses que ni jo mateix sabia de la cançó francesa o que no havia tingut accés o que no hi havia parat atenció. Doncs en aquest cas va ser en Jordi Andreu, que des de Sitges sempre em fa saber coses del Salvatore Adamo i m'agraeix cada cop que poso alguna cançó d'Adamo, doncs aquí en el programa. I cada cop que veig notícies, després de sentir aquesta cançó, cada cop que veig notícies, com ara la detenció del criminal serbi Ratko Mladic, doncs això, aquesta cançó m'ho recorda. Ratko Mladic serà jutjat per fi a l'Haia, però jo em demano si els dirigents europeus que varen manar la passivitat dels cascos blaus no haurien de ser també jutjats per omissió o per denegació d'auxili, que em sembla que són figures tipificades també al Codi Penal. Però bé, ja se sap que la història es repeteix en tots els àmbits, i això, després de passejar-me per la plaça Catalunya l'altre dia, doncs m'ho demanava jo mateix, si allò tenia algun paral·lelisme amb el que va passar doncs ja fa 40 anys a París, el maig del 68, o les revoltes de les universitats americanes, a Berkeley. Això m'ho demanava. En tot cas, penso que aquelles revoltes no tenien potser el recolzament popular que tenen aquestes que s'estan produint. Tot i això, he vist al País, al diari El País, algunes declaracions de Mario Múnich i Eduardo Arroyo, editor i artista, que diuen que van participar en aquella primavera, i diuen que la diferència en París és que els indignats volen arreglar el sistema i que ells el volien volar, el volien fer saltar. Per altra banda, també em va cridar l'atenció les declaracions que feia el diari Ara a Amadeu Cuitó en una entrevista que li feia Sílvia Marimón, i que deia, Amadeu Cuitó és economista, advocat, expolític i escriptor, que fill d'exilats després de la Guerra Civil, i deia, el maig del 68 va ser una gran paròdia de revolució protagonitzada per una minoria d'universitaris revoltats contra la pèrdua d'una situació privilegiada. El 68 s'havia triplicat el nombre d'universitaris que descobrien que no tenien el futur assegurat i havien de competir entre ells. Per circumstàncies era París, i se n'ha fet una llegenda. era el final d'un sistema polític basat en el poder personal i carismàtic de De Gaulle. La revolució va desaparèixer en 15 dies. Tota aquesta paròdia va acabar en un tancar i obrir d'ulls i va ajudar la dreta a guanyar les eleccions.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
La mauvaise réputation, la mala reputació, una de les targetes de visita de Georges Brassens, versionada per Paco Ibáñez. Paco Ibáñez va ser una icona dels estudiants inconformistes de finals dels 60, començaments dels 70, i Vesperon, que va ser el convidat a cantar a la plaça Catalunya davant dels acampats indignats. I dic Vesperon perquè, tot i que Paco Ibáñez sempre m'ha agradat, em sorprèn que els joves indignats d'ara recorrin a un cantautor que podia ser el seu avi a l'hora de fer un recital de cançó que vagi d'acord amb les seves reclamacions. Però potser tampoc és tan il·lògic si tenim en compte que una de les coses que posen en dubte o rebutgen els indignats és el sistema parlamentari. Paco Ibáñez cantava i canta Brassens, i Brassens ideològicament, i dic que canta Brassens Paco Ibáñez perquè sé que va cantar aquesta cançó a la plaça Catalunya, i Brassens ideològicament, i dic ideològicament perquè tot s'ho mirava des de la barrera, també rebutjava el sistema parlamentari. Són maneres de veure les coses que segur que han sigut tema de discussió a les assemblees d'aquests dies a la plaça Catalunya, discussions i punts de vista que ja tenien els anys 60 Brassens i Ferrat, punts de vista enfrontats. Brassens es decantava cap a l'individualisme, potser autogestionari, però en tot cas no volia inscriure's a cap moviment ni volia ser portaveu de cap grup. A la cançó Le Pluriel, el plural, ho deixava clar i deia que el plural no serveix de res i els homes quan són més de quatre ja són una colla d'imbècils, deia Brassens. Aquesta cançó, a la que deia això, li va costar moltes crítiques, sobretot des de l'esquerra. En tot cas, després, en una entrevista que he llegit, ho justificava dient que ell reivindicava sobretot la llibertat de pensament i reivindicava poder dir sempre qualsevol cosa sense estar sotmès a les directrius de cap grup, ni cap gurú, ni de ningú. En canvi, el seu col·lega i admirador, Jean Ferrat, en això no hi estava gens d'acord i pensava que la cançó podia ser també una eina de combat i el combat s'havia de fer en grup i per això li va respondre amb aquesta cançó.
En gros panique, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent, avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices, avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air. Une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulé de l'arrière. Le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction. 20 ans de guerre colonialiste, la petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question. Quand elle vient d'un parachutiste, en groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations. Si j'ai souvent commis des fautes, on me donne tort ou raison de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ces compagnons qui le charronnent à la nation. En ont vu défiler paroles, des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En groupe, en ligue, en procession, et puis tout seul à l'occasion, j'en ferai à preuve par quatre, s'il m'arrive, Marie-Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul. Je continuerai de me battre, on peut me dire sans rémission, qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas on le reste.
La mala reputació i en grup, en lliga i en processó, dues cançons de dos cantautors francesos de la segona meitat del segle XX que cantaven sentiments, les coses que veien, potser era la cançó més poètica i polititzada o compromesa o menys banal, digueu-ne com vulgueu. En tot cas, era una cançó que parlava de les coses que indignaven a molta gent. Per cert, parlant de la indignació i dels acampats a Plaça Catalunya, us recomano també l'article que ha sortit avui a Presència, el suplement del diari Ara, un article signat per Carles Rivera, que diu la indignació del comandament a distància, una visió també bastant encertada, crec jo, de tot aquest moviment. En grup, en lliga i en processó, una defensa de Jean Ferrat a favor de la lluita política organitzada, en grup, en resposta a l'individualisme bressanià. Em podran dir que en grup, en lliga o en processó es té la intel·ligència idiota, però em consolo pensant que si estic sol i sóc idiota, llavors segur que ho seré sempre. Això deia Jean Ferrat fa molts anys, responent a Jos Brassens.
Bon dia.
Com estàs, bé?
No, perquè fa 48 hores que he enterrat el meu gos.
Pobre.
I estic molt trista.
I tenia bon caràcter, la bèstia, o què?
Era guapíssim.
et feia molta companyia.
Sí, és que ens estimàvem molt tots dos.
Clar, i ell només et tenia a tu, oi?
Només.
O sigui, l'últim sospir de la seva vida?
Els meus braços.
Oh.
Sí.
Com llevar-se? De dilluns a divendres, de 5 a 7 del matí, amb Ivan Llença i David Gelong. Quina ràdio et diu com tenir el català al dia?
I plou, tu plous, ell plou i anirem en patinet i hem anat a prendre algú a esperança.
Com ràdio, ràdio pública. Yeah.
Boulevard, aquí a Com Ràdio, cada diumenge de 12 a 1 de la nit, una hora amb la cançó francesa. Sempre us dic el mateix a aquesta hora i m'heu de perdonar els que em sentiu cada setmana, però com... Em va dir una vegada un veterà de la ràdio és com un bar o una botiga on hi entra i surt gent contínuament, de manera que sempre pot haver-hi algú, que algú nou que ara mateix hi hagi entrat per primera vegada i ens descobreixi. Per tant, cal dir-li que ecosi@comradio.com és el correu electrònic d'aquest programa, que a la www.comradio.com també es pot sentir aquest programa tant en directe com en diferit, és a dir, a través d'internet, i durant tot l'any anem penjant totes les emissions que anem fent cada diumenge, i que també tenim el nostre Facebook, un Facebook que es diu Boulevard de Com Ràdio, on tothom hi pot penjar el que vol, pot donar les seves opinions, o sobretot el que fa la gent és penjar coses del YouTube recordant-nos cançons d'altres temps de cantants de la chanson, o dient el que us vingui de gust. Bé, hem parlat la primera part de guerres, acampats i discussions ideològiques. Fem un parèntesi ara i anem ara amb temes més frívols, però no gens menys interessants, perquè resulta que Òscar Caballero, què faria jo sense les cròniques d'Òscar Caballero des de París? Doncs resulta que ens ha informat aquesta setmana, com sempre fa a La Vanguardia, que l'Andelon ha tret llibre titulat Les Femmes de ma vie, les dones de la meva vida, cosa que tractant-se de l'Andelon segur que en són unes quantes, ja que m'ensumo que ha tingut les dones que ha volgut i més que n'hagués tingut si no fos que per a tots els mortals, fins i tot els més famosos i guapos, el dia té 24 hores. Però bé, així conegudes, a banda de les dones que sense haver-ne estat amants doncs representen alguna cosa per ell, que també de les que també en parla en aquest llibre, doncs hi ha Mireille Darc, que ara és directora de documentals, però que va ser una actriu molt atractiva, almenys a mi quan els meus anys de joventut m'agradava especialment, la trobava una dona molt interessant. També hi havia Nathalie Delon, que va ser la seva dona durant uns anys, la mare del seu fill Antoni, una dona guapíssima, la Nathalie Delon, fantàstica. Romy Schneider, també, una dona impressionant. Molts la recordareu per la Sissi, però també molts la recordem per La Piscina, per pel·lícules com La Piscina, una pel·lícula impressionant que ens va impressionar als que llavors érem jovenets, molt jovenets. Potser va ser la primera pel·lícula eròtica que vaig veure, perquè la vaig veure a França sense censura i em va deixar garratibat. Pel·lícules com César i Rosalí, que aquí es van, em sembla que es van traduir per Ella, ell i l'altre, amb que Romy Schneider estava amb Yves Montand, fantàstica, fantàstic també Yves Montand. Pel·lícules com L'importància de me, també protagonitzada per una fantàstica Romy Schneider, doncs també Romy Schneider va ser una de les nòvies, amants, o digueu-ne com vulgueu, de l'Andelon. També Brigitte Bardot, la gran icona del cinema francès, va ser una de les amants i encara amiga de Brigitte Bardot, que diuen que ells són, tant Alain Delon com Brigitte Bardot, són els actors que més diners han aportat al cinema francès. I diuen, i diu Òscar Caballero també en aquesta crònica, que Alain Delon en aquest llibre descobreix o confessa que va tenir també una afer amb Dalida l'any 63, la cantant de procedència italiana-egípcia, que als anys 60 doncs, va conquerir els francesos i va fer cançons o va vendre milers de discos i que es va suïcidar l'any 87 i que a vegades és més recordada fins i tot que Edith Piaf. I la cantant Dalida, que va versionar en francès molts èxits de la cançó italiana i va enregistrar amb Alain Delon precisament el Parole Parole que a mi n'havia enregistrat a Itàlia, primer amb Alberto Lupo i després amb d'altres. Ignoro si de l'on van registrar cap més cançó, en tot cas amb Mina, amb Dalida no cantava, sinó que parlava, com ho va fer fa pocs anys també amb François Jardí, amb aquesta cançó que ja hem sentit alguna vegada.
La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas.
La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas, Mademoiselle Brown. Et le cœur se déchire quand les chiens sont lâchés. Amour, amour.
Anglaise modern style ou européen recyclé. Les intermittences de nos cœurs, mon Dieu, quel cri de douleur.
Fait de morceaux qui ne se joignent plus, Mademoiselle Brown. Où on court dans la rue pour sauver sa peau, Mademoiselle Brown. Où les amants crèvent sur les ponts comme des pigeons, tirés par les cons. Où on ne dort que d'un œil, si insomniaque est le deuil.
Fosca d'Alain Delon amb François Jardí, Modern Style, una cançó del compacte de duets de François Jardí de l'any 2006, titulat justament Parèntesi, una cançó, lletra i música, diu François Jardí en el disc, que explica d'un artista suís poc conegut a França, anomenat Jean Bart, que François Jardí va escollir per, doncs, per fer-la amb Alain Delon. I és que els duets és un recurs d'algunes discogràfiques quan les coses van maldades, demanant o exigint als cantants famosos un cop de mà per tal d'augmentar les vendes. A vegades són forçats, són duets forçats i fan estranys companys de viatge, però a vegades són una meravella, com en el cas de Charles Aznavour i Edith Piaf.
Bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur.
Vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
On a tort de penser, je sais bien, au lendemain.
À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blanc des blés. Plus pur que ton souffle si doux,
le vent même au mois d'août ne peut être plus doux.
Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apporte.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, més blau que els blaus, que el blau dels teus ulls. És una cançó que Charles Aznavour va compondre l'any 1951 per Edith Piaf, quan Aznavour, que li havia fet de xofer i secretari o les dues coses, doncs encara no tenia la carrera del tot encarrilada. Després, tot seguit, Aznavour també la va enregistrar un any més tard i als anys 70 la va fins i tot cantar en anglès. Cap a l'any 97, Aznavour va publicar un compacte incloent aquest muntatge fent duet amb la versió d'Edith Piaf, un muntatge gràcies a la tècnica que els va quedar prou bé. I si els ulls blaus són bonics, més bonic ho és el cel quan és blau i fa angúnia de tan blau, com deia Josep Maria de Sagarra, o com ho és sovint el mar quan està net i brillant, sobretot al setembre, quan bufa la tramuntana. I és que el blau és un color indiscutiblement bonic i el mes de juny, amb la seva lluminositat, fa que els blaus de la natura també siguin molt bonics, tot i que fa estrany sentir que el sol pugui ser blau.
Dépêche-toi, mon vieux, les années filent. Sous le lilas, les ombres grises de nos petits doigts encore en prise.
Ne nous entraînons pas en chute exquise, là où les autres ont
bleu ne veut rien dire. Si l'un de nous deux veut revenir sur ses pas, qu'il le dise. Seul le vent, mon vieux, ne nous portera pas jusqu'à Pise. Dépêche-toi, mon vieux, les années filent.
Et dans tes bras, Paris se fige. De l'opéra à la Bastille. Soleil.
Soleil Bleu és el títol genèric del darrer compacte de Sylvie Vartan, que aquest compacte que recordàvem també diumenge passat, i és el títol de la cançó d'aquest compacte que hem sentit ara fent saber, fent també de la cançó, vull dir, d'aquest... Sí, sí, ja ho he dit bé. Pensava que havia tornat a dir que era el títol genèric del compacte, però no, és el títol de la cançó d'aquest compacte que hem sentit ara fent també duet amb l'autor de la cançó, de la cançó aquesta que ha cantat Sylvie Vartan, que es diu Julien Doré. I si ja és estrany que el blau es faci servir per parlar del sol, que de blau no en té res, també hi ha cançons que a vegades parlen de mots blaus.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les bleu, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. regarde avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Avec les yeux, je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux.
Christophe, el que es va fer famós a finals dels 60 amb cançons com Aline i les marionetes, Les Marionettes, doncs l'any 75 encara va triomfar a França amb aquesta cançó amb música de Jean-Michel Jarre titulada Les Mots Bleus, els mots blaus. Christophe després va tenir una època llarga de parèntesi o de tirada cap avall i després va renéixer cap a finals dels 80 i els 90 fent alguns discos que han tingut un cert èxit i té uns seguidors que el consideren ara un cantant de culte amb cançons una mica esotèriques. Les marionetes, això cantava fa molts anys Christophe i amb gran èxit. Res més, hem arribat al final del Boulevard d'avui, ens hem d'acomiadar aquí en directe o també a través d'internet a la www.comradio.com, el programa Boulevard. Gràcies per la vostra companyia. Diumenge que ve tornarem a ser aquí. Fins llavors. Bona nit.
Demain, la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes. Avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête.